Benvinguts una setmana més al Fem Salut. Avui tenim amb nosaltres l'Albert del Pozo. Ell és metge del nostre equip d'atenció primària, també referent en deshabituació tabàquica i malalties del sistema respiratori. Amb ell volem parlar d'una malaltia crònica força comú i que sol agreujar entre els mesos de tardor i hivern. Es tracta de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Bé, bon dia. Com hem dit a la introducció, avui tenim amb nosaltres l'Albert del Pozo i amb ell volem parlar d'una malaltia que, sobretot en aquesta època que estem ara, tardor hivern, se sol agreujar. Aleshores, volem parlar una mica de la mateixa per a veure què podem fer doncs, perquè intentem que no s'agreugi tan sovint a les persones que ho pateixen. Es tracta de la malaltia pulmonar obstructiva crònica. Bon dia, Albert.
Hola, bon dia, Armand.
Si et sembla, per començar, ens agradaria que ens fessis una breu definició de quan parlem de més poc a què ens referim.
Bé, la malaltia pulmonar obstructiva crònica és una malaltia respiratòria crònica que té alts i baixos en quant als símptomes, les molèsties que té el pacient, i es caracteritza per una obstrucció a la sortida del flux de l'aire dels pulmons. Això implica que la persona no pot buidar els pulmons de forma correcta i amb el temps provoca sensació d'ofec i cansament i tos.
Uh-huh. I si no ho tinc mal entès, dins de la malaltia pulmonar obstructiva crònica tindríem la pròpia bronquitis crònica, sí, i l'emfisema, no? Serien les dos vessants més rellevants, no?
Sí, la bronquitis crònica, que és la producció de moc de forma habitual, més tos, i l'emfisema, que és una desestructuració de l'arquitectura dels pulmons. Els pulmons es trenquen per dins i aleshores ja no fan la funció que haurien de fer, d'intercanvi d'oxigen.
Uh-huh. I quins elements poden predisposar a patir aquest tipus d'afeccions? No sé si poden ser tan propis de la persona, diguéssim, de la seva del seu propi cos, com també des de fora, estant, diguéssim, de l'ambient. Quins poden ser aquests elements que poden predisposar?
Hi ha un component intrínsec, un factor que depèn de les persones, que és un dèficit d'una proteïna que és l'alfa-1-antitripsina, però habitualment és per l'exposició a tòxics ambientals en forma de fums en partícules, especialment el tabac o la crema de biomassa, que serien fustes o carbons per la cuina, o bé situacions d'exposició a tòxics laborals, com podrien ser mines.
Mm-hmm. I també l'ambient, diguéssim, de contaminació d'una ciutat t'hi pot ajudar, en certa manera?
Sí, la contaminació en quant són partícules ambientals que inhalem van desestructurant el pulmó i provocant inflamació que al final deixa cicatrius cròniques, sí. La contaminació ambiental és un factor important també.
Mm-hmm. Com en totes les malalties, segurament... i una mica al parlar del que ho pot ajudar a provocar, segurament és aquí està la resposta. Segurament la prevenció és clau, com a totes les malalties. I en aquest cas, segurament, un factor dels que has anomenat segurament és el causant de més proporció de persones amb EPOC. Es tracta del tabac, no? Com afecta aquest tòxic per arribar a produir aquestes alteracions del pulmó?
El tabac, els components del fum del tabac provoquen una irritació de les vies respiratòries. Això fa una inflamació i la resposta del cos amb el temps és fer una cicatriu que desestructura l'arquitectura del pulmó i per tant no fa la feina que hauria de fer ni en les condicions que l'hauria de fer. El tabac és important com a causant de la malaltia tant en el fumador com en la gent que l'envolta, i també és important com a manteniment de la malaltia. L'EPOC és una malaltia que no es cura, un cop la tens ja la tens per sempre, però si deixes de fumar, la malaltia deixa de progressar. Si segueixes fumant, la malaltia segueix progressant, segueixes empitjorant tot i els tractaments que prenguis. No té sentit fer servir inhaladors si segueixes fumant.
I quines proves són les que poden ajudar a diagnosticar aquesta malaltia?
Pel diagnòstic de la malaltia necessites que la persona tingui els símptomes, les molèsties, que són la tos crònica, l'expectoració, que és producció de moc, o sensació d'ofec, i una prova objectiva, que és la espirometria en broncodilatació. És una prova funcional pulmonar en la que fem bufar la persona per veure quan aire treu en el primer segon de bufera.
Si ho recordeu, fa aproximadament uns 6 mesos vam parlar amb la Yolanda, ella és la infermera d'aquí del nostre equip que realitza de forma habitual aquestes proves diagnòstiques, i pues, com ha dit l'Albert, és segurament la prova més habitual que es fa, pues, precisament per detectar aquesta patologia en concret i d'altres de nivell pulmonar. Una altra cosa que ens agradaria que ens responguessis és si que la persona que té MPOC té més risc o no d'acabar patint càncer de pulmó.
Sí. El càncer de pulmó està incrementat en la gent que té malaltia pulmonar obstructiva crònica. La pròpia exposició al tabac n'incrementa, però també s'ha vist que la gent amb EPOC, pel simple fet de tenir la malaltia, té un risc incrementat. No sé si és del doble o 4 vegades el normal.
I un cop instaurada la malaltia pulmonar obstructiva crònica, com has dit, ja no es pot tirar enrere, però segurament aquesta persona que ho pateix, si atura, si deixa de fumar o d'estar en contacte amb algun dels tòxics que poden ajudar a que això vagi a més, evidentment pot aturar la malaltia, però també hi ha altres coses que podem fer perquè la persona que té ja MPOC pues, no tingui tanta afectació per la malaltia, no? Per exemple, me ve al cap les vacunes, per dir alguna cosa, per exemple.
És important la prevenció de malalties respiratòries, ja que sobre un pulmó danyat recau més problema. Aleshores, la vacunació de la grip, del Covid o del pneumococ es recomanen a aquestes persones, especialment, per evitar les fases més greus de les malalties. Deixar el tabac és fonamental. No només el tabac que fumes tu, sinó el que fuma la gent del teu voltant, i evitar l'exposició a irritants pulmonars com podrien ser fums o tòxics inhalats. Sí.
Realitzar activitat física pot ajudar a la persona que pateix MPOC a que potser se li agreugi tant la malaltia?
L'activitat física és importantíssima en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica, de tal manera que la inactivitat física o la incapacitat de recórrer unes distàncies estan associades a més mortalitat. Quanta més activitat física pugui fer, millor, perquè reforça la musculatura i l'intercanvi.
I suposo que incrementa una mica la capacitat pulmonar, sí. No? I tot això és un factor que pot ajudar. També l'alimentació, i estic pensant en que sempre se recomana en els processos que afecten al nostre sistema respiratori, doncs la vitamina C com un component que pot ajudar a millorar o a que no s'empitjori un constipat simplement. Per tant, entenc que això, a lo millor, en les persones que tenen aquest tipus de malalties, doncs poden també col·laborar en que no s'agreugin tant, no?
Sí, sobretot la millor mesura que pot fer una persona amb EPOC és la deshabituació del tabac, després l'activitat física i control del pes, i seguir el tractament farmacològic i les recomanacions dietètiques que li pugui donar el seu metge o infermer. Sí.
I segurament també els líquids, com tot, mobilitzen els mocs, fan que siguin més fàcils de treure i per tant eliminar, i per tant, si no es queden dintre, és més fàcil de que no s'agreugi la malaltia en si. I una altra cosa que es va parlar l'altre dia justament el Gerard i la Irene és la fisioteràpia respiratòria, que en aquest tipus de pacients també se'ls pot ensenyar fer algun tipus de respiració o activitat, no? que afavoreixi que puguin estar millor. també. Si et sembla, Albert, ja quasi acabant, podem parlar de que aquestes persones, doncs, evidentment, se'ls pot agreujar la malaltia en moments puntuals, i hi ha tractament farmacològic fins i tot de forma habitual i també en aquests episodis que han d'anar aprenent. Quin és el tractament farmacològic que han d'anar fent?
Es recomana broncodilatadors en spray, en inhaladors, i en casos greus l'ús de corticoides inhalats. Són aparells que necessiten una coordinació entre l'ús i la inhalació. Aleshores, es recomana que es facin servir càmeres d'inhalació perquè millora molt l'accés del fàrmac als pulmons. De tal manera que s'ha vist que és igual d'efectiu l'ús de càmera que si fem servir nebulitzadors dins de les consultes.
Uh-huh. I també és veritat que de vegades entre fàrmac i fàrmac, pues, a vegades s'ha de glopejar, no? S'ha de glopejar una mica d'aigua.
Per evitar les infeccions.
Sí, perquè queda també el fàrmac pot quedar a la cavitat bucal,
sí,
diguéssim. Una altra cosa que pot acabar agreujant-se, que quan l'hemipoc està molt avançat, és l'oxigenoteràpia domiciliària, que en alguns casos es requereix, no? En aquests casos és important que ho portin les hores adequades, no?
Sí, l'oxigen es recomana a persones que, tot i el tractament correcte, no arriben a unes saturacions d'oxigen indicades i, per tant, no poden fer activitats normals. Aleshores, es recomana l'ús de l'oxigen durant 16 hores al dia i ha d'incloure les hores d'activitat. És a dir, si una persona ha d'anar a comprar, ha de prendre en aquell moment l'oxigen. Ja hi ha dispositius portàtils. No té sentit que una persona que s'ofega vagi pel carrer sense oxigen quan hauria de portar-lo. Ha demostrat millorar el pronòstic dels estadis greus de la malaltia.
Sí. Bé, Albert, doncs penso que si més no hem fet un breu apunt del que és la malaltia. Evidentment és molt complexa, una malaltia molt complexa com totes, però si més no hem donat peu a que la gent, pues, entengui i comprengui una mica aquesta malaltia i pugui posar fil a l'agulla per mirar de que no s'agreugi en lo possible.
Sí, et volia donar les gràcies per la feina que fas de divulgació de problemes sanitaris.
Molt bé. Sí. Doncs bé, jo crec que és una feina de tot l'equip i és una cosa que fa que la gent pugui entendre de manera fàcil les malalties que hi ha al seu voltant. Bé, doncs res més. Fins una altra.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, amb la col·laboració del Manel i de la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que com sempre us portarà l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins aviat.